A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Compleixes les 7 condicions de salut i felicitat d'en George Osawa? Com aquest podcast és el podcast de salut i bons hàbits, avui ens posem les piles. Agafeu paper i llapis, perquè això va de respondre un test i posar-nos punts. Dir-te d'entrada que jo l'he suspès. I tot i que amb la salut m'hi dedico i és la meva feina, de vegades les circumstàncies ens superen. Això sí, no em rendeixo mai. Jo sóc Mercè Milan i sóc la teva infermera de capçalera. I avui aprendrem junts moltes coses. Estàs escoltant La ciutat que cura. Comencem? Existeixen 7 condicions que indiquen si gaudim de salut i felicitat. Les anirem puntuant i al final obtindrem un valor indicatiu global del nostre estat de salut. Preparats? Preparades? La puntuació màxima és de 60 i arribar fins aquí seria l'estat desitjat i de salut plena. Demanar-vos que no feu trampes. Sigueu realistes amb les vostres puntuacions i ànims. Més que res perquè li traguem el màxim profit al resultat i podem prendre les accions adequades que realment ens serveixin per aconseguir aquest nivell de salut plena. Anem per la primera. Absència de cansament, del 0 al 5. Si no esteu gens cansats, poseu un 5 i aneu baixant si el cansament és present en diferent mesura. Podem saber que estem cansats quan observem que anem postergant activitats, tasques o que necessitem estimulants per engegar el dia o per funcionar. També si tot ens fa mandra o no ens sentim capaços de fer coses senzilles o ens posem sovint malalts o ens refredem, podem pensar que estem cansats. Quan no ho estem, ens sentim actius i plens d'energia, amb una actitud proactiva en tots els àmbits de la nostra vida. Què me'n dieu? Del 0 al 5, com anem? Segona. Gana. Del 0 al 5. Quan tenim bona salut, tenim gana, i qualsevol cosa ens vindrà de gust. En els moments dels àpats del dia tindrem una bona disposició. Ara bé, diferencieu, però, entre la gana saludable i l'ansietat per menjar a totes hores. La gana saludable es desperta en els horaris regulars dels àpats i, en general, una sensació alegre de gaudir del que mengem. La gana per ansietat ens fa omplir amb certa desesperació l'estómac amb un cert tipus d'aliments, bé dolços, salats, o en definitiva aliments extrems i compensatoris. O també pot manifestar-se amb l'impuls de menjar contínuament sense parar, sense sentir realment la sensació de gana o sacietat. El que pretén aquesta gana és cobrir una mancança, bé sigui nutricional o emocional, o bé mantenir una inèrcia d'acceleració associada a l'estrès. Així doncs, del 0 al 5, com és la teva gana? Recorda que els aliments que menges poden ser la forma més poderosa de medicina o la forma més desagradable i lenta de verí. Anem per la tercera condició. Son profund. Del 0 al 5, com és de profund el teu son? Diu el senyor Osawa que si ens costa dormir-nos en qualsevol circumstància o moment del dia, o que si ens costa llevar-nos quan toca, significarà que el nostre esperit no està lliure de por, que no dormim bé i que el nostre son no és reparador. Com hem parlat en altres programes, per dormir bé ens hem de sentir en pau. Quarta condició, que puntua 10 punts. Del 0 al 10, valora. La bona memòria. Tenir bona memòria significa no oblidar res del que sentim i del que veiem. Segons George Osawa, sense una bona memòria, no podem tenir un discerniment clar, saludable i una atenció sana. La capacitat de memoritzar augmenta amb l'edat. Recordo que en els darrers estudis sobre neuroplasticitat sabem que podem recuperar neurones i generar noves xarxes de connexions neuronals sempre i quan fem anar el nostre cervell per aprendre coses noves. Jo tinc pendent l'anglès. I tu? Cinquena condició. També amb una puntuació de 10 punts. Tenim el bon humor. Quan gaudim de salut, no tenim por ni malalties i el nostre estat és d'alegria i amb un somriure. Què me'n dius de l'1 al 10? Com va el teu humor? Anem per la sisena? Sisena, rapidesa de judici i execució, fins a 10 punts. Quan gaudim d'una bona salut, guanyem en la capacitat de pensar, jutjar i actuar correctament amb rapidesa, assertivitat i elegància. La rapidesa, diu, és l'expressió de la llibertat. Osawa pensa que les persones sanes estan disposades al desafiament i estan en bona forma, són capaces de posar en ordre tots els aspectes de la seva vida diària i estan sempre a punt. Quan puntues tu? I per acabar, la setena condició ens parla de justícia. Sí, ho has sentit bé. Justícia, amb un valor de 15 punts. Tenir justícia implica no mentir mai per protegir-se a un mateix. Ser exacte, estimar a tothom, ser cada cop més feliç i difondre la llum i la felicitat per tot arreu. No tenir mai dubtes i transformar la desgràcia en felicitat. També saber buscar, al tanto, també saber buscar les dificultats, trobar-les, combatre-les, resoldre-les i vèncer-les amb totes les forces. Apa, quan puntues aquí?
Vaig trobar-te la primavera amb una mirada robada. Va ser tu l'amor d'un etern estiu. I d'aquell comiat al setembre, que l'octubre encara cremava. Novembre va ser melangia a mi. I vindrà desembre, i encara t'enyoro. Van ser 6 mesos i per fi tornaré a veure. I vindrà el febrer, i jo seré el primer que et portaré.
Sens dubte, la crisi provocada per la pandèmia ens ha ajudat a tenir més present els hàbits saludables i la consciència de salut. I ara que sembla que tots estem una mica més entrenats en la importància de fer esport, de menjar de forma saludable i dels bàsics per gaudir d'una salut òptima, de sobte em vaig preguntar, queda res per dir? Cal seguir repetint la necessitat d'aportar més informació sobre què podem fer per gaudir d'una bona salut?
Potser que passi un any més un altre cop sense estar al teu costat.
Durant uns mesos m'he quedat silenciada perquè sentia que no podíem absorbir més informació. Que tot això ja ho havíem après en un curset accelerat de confinament precipitat. Realment hem estat bons alumnes. Veig més gent fent esport pel carrer, No només els guapos i les guapes de cossos perfectes, sinó la gent de totes les edats. Veig que surt a caminar, passegen vora el mar, busquen zones verdes i de muntanya. Això sí, em crida l'atenció com tots hem corregut cap a les muntanyes. Potser ara sabrem agrair el valor que la terra aporta a les persones. Tanmateix, el canvi les nostres vides i la sacsada en la mentalitat acomodada i burgesa dels bons hàbits ha mogut els nostres cors i ha deixat que ens guiessin per una temporada fins allà on ens portessin. Curiosament, al lloc d'on venim i a l'origen de la nostra essència.
Et portaré flors i et diré quan tot t'estim. Pot ser que passi un any.
Traiem de bo les coses bones que anem trobant i seguim fent-nos forts. Però forts d'altres maneres, perquè la resistència es transformi en persistència i confiança. Hem hagut de deixar coses enrere. Seguretats, expectatives, estructures decadents, relacions trencades, addiccions materials, costums, per aprendre a viure setmana a setmana, dia a dia. Ara, més que mai, en el moment present, malgrat tota la incertesa, l'angoixa col·lectiva i la por, comencen a passar factura. I ho porto veient des del tercer mes de la pandèmia i això ho resumeix, fins i tot, un article de les Blue Zones sobre l'estrès crònic que diu així. A finals de març, poc després que l'estat de Nova York tancaren negocis no essencials i demanessin a la gent quedar-se a casa, com aquí, Ashley Lederer va començar a despertar-se cada dia amb un mal de cap punxant. La pressió era tan intensa, diu, que sentia com si m'anés a explotar el cap. És un escriptor d'un diari molt conegut als Estats Units. Explica com va tractar de passar menys temps davant de l'ordinador i prendre antiinflamatoris que podia comprar lliurement, no? Però que aquell mal de cap seguia amb un ritme constant, acompanyant totes les preocupacions igualment de constants sobre la Covid-19. Explica, tots els dies vivia amb la por de tenir la Covid i, a més, amb la por de contagiar la meva família, deia. Després d'un mes i mig, Lader va decidir visitar a un neuròleg que li va demanar una ressonància magnètica, però al final va sortir tot bé i no van trobar cap causa física. Tot era normal. Aleshores, el metge li va preguntar: "Estàs sota molt d'estrès?" Mireu, al llarg de la pandèmia, les persones que encara no han tingut el coronavirus han anat referint símptomes aparentment no relacionats, no? Mal de cap molt intens, migranyes, episodis de pèrdua de cabell, molèsties digestives que es van mantenint durant setmanes, brots sobtats de lesions de la pell, o d'herpes, o d'eczemes. Els símptomes són de tots els colors i sovint són persones habitualment sanes. Això és una mica el que desconcertava els metges als Estats Units. Però al final hi ha un fil comú entre totes aquestes afeccions, un que s'està coent des de fa uns mesos, i és l'estrès crònic. Encara que les persones sovint subestimem la influència de la ment sobre el cos, hi ha un conjunt de pacients que refereixen en les investigacions als nivells d'estrès durant un temps perllongat i que aquests alts nivells d'estrès poden alterar dràsticament la funció física i afectar gairebé tots els sistemes orgànics. Ara bé, hi ha una gran varietat de manifestació d'aquests símptomes. Jo m'atreviria a dir que tanta com a persones. Diuen en aquest article de les Blue Zones que el component de salut mental de la Covid està començant a arribar com un tsunami, diu la doctora Jennifer Love, psiquiatra a la sede de Califòrnia i coautora d'un llibre que s'està coent sobre l'estrès crònic. No us ho explico per espantar-vos, sinó per precisament tot el contrari, dir-vos que el que t'està passant i que el que ens està passant ens està passant a tots i a tot arreu del món. A nivell nacional, als Estats Units, les enquestes han trobat que durant la pandèmia molts experts van dir que era encara massa aviat per mesurar els símptomes físics relacionats i que això començaria molt més tard. Però Express Scripts, un important administrador de beneficis farmacèutics, és a dir, de medicaments, informava que les receptes de medicaments contra l'insomni havien augmentat moltíssim des del començament de la pandèmia. Potser tu tens dificultats per dormir o ha canviat el teu patró de la son. Potser. Potser l'indicador més fort que ells han trobat és que hi ha un gran nombre creixent de persones amb símptomes físics pels quals no hi ha una causa evident. Però el que sí que podem dir és que molts símptomes dermatològics, digestius i que precisament la caiguda del cabell ha estat detectada per molts dels dermatòlegs americans, fins i tot m'atreviria a dir que pels d'aquí també. A Houston, diuen, almenys una dotzena de pacients li han dit al seu especialista en fertilitat que les menstruacions han començat a ser irregulars a pesar de tenir uns nivells hormonals normals. Diuen i expliquen com l'estrès és el culpable d'aquest ràpid increment de pacients, fins i tot a nivell odontològic, és a dir, de dentistes, que refereixen bruxisme, el que anomenem apretar les dents quan dormim, i que ha incrementat el nombre de fractures dentals i de lesions de mandíbula, d'ATM, no? De l'articulació temporomandibular. Pensen, i acaba aquest article dient que nosaltres, com humans, ens agrada tenir la idea de que tenim el control de les nostres ments i que l'estrès no ens afecta, però malauradament estem veient que això no és pas així.
Vaig trobar-te la primavera amb una mirada robada. Va ser tu l'amor d'un etern estiu. I d'aquell comiat al setembre que l'octubre encara cremava.
Per això, i perquè el camí és llarg, les infermeres tenim feina. Feina a difondre el que està passant, feina a explicar què és l'estrès crònic i feina per ajudar les persones a trobar el seu camí i la seva pròpia forma de fer salut. Com un mapa per dibuixar, transcorre la nostra vida cada dia. I jo cada dia em llevo pensant que me'n sortiré i que trobaré la manera de ser més feliç i viure millor. Moltes coses de les que he après ara no em funcionen. O simplement ja no me les demana el cos. N'he de buscar de noves. Les persones canvien. I el que ahir ens anava bé, potser avui no ens serveix. La vida és aquest camí constant d'aprenentatge. De caure i aixecar-te. D'oferir la mà o de demanar ajuda. Ara, més que mai, les idees se'ns acaben perquè el moment que vivim no l'ha viscut abans ningú. Cal fer, cal desfer, cal aprendre i desaprendre. Crear i co-crear, perquè això sí, sols no ens en sortirem. Tinguem-ho clar. Perquè el que sí hem pogut comprovar és que la pèrdua de les relacions socials a causa de les restriccions no ens ha agradat gens. I que realment necessitem el contacte humà cara a cara. Que les webinars, els Zooms o els Meets no arriben mai a omplir allò que la presència d'una persona estimada fent un cafè ens pot aportar. Així doncs, mentre ens reconstruïm per dins i revaluem les nostres necessitats, cal que aprenguem plegats noves formes de benestar físic, per descomptat, però també de benestar psíquic i mental. Com infermera, dir-vos que l'estrès crònic passa una factura molt cara i que, malauradament, la situació que estem vivint va per llarg. Per tant, no es queda altra que buscar recursos adaptatius que serveixin per contrastar la resposta d'alerta permanent del nostre organisme. Com ja sabeu, si heu escoltat alguns podcasts anteriors, l'estat d'alerta activa el nostre cervell reptil, sí, el més primitiu de tots, el que s'ocupa de la supervivència. I sí, serem més forts perquè és en aquest estat quan tenim una por màxima a morir-nos, a no tenir menjar o a perdre la família i a protegir els nostres fills, i això mou muntanyes. Ara, sense voler-ho, aquestes pors es mouen en l'aire i en l'ambient i en el teu subconscient, bé sigui per la salut dels afectats, bé sigui pels qui han perdut la feina i bé sigui pels qui es posa en risc la seva supervivència econòmica. La cosa és com mitigar l'estrès crònic i com fer-nos més forts. En el cas de mitigar aquest estrès crònic, cadascú ha de buscar les seves pròpies respostes. No hi ha un traig a mida que vagi bé a tothom. Cada manifestació és particular. I si bé hem de resoldre aquella manifestació en concret, sí que és necessari fer una gestió global d'aquest estrès. I l'estrès, en general, passa per unes pautes que serveixen a tots com a positives, no? Aquesta solució implica tècniques del desenvolupament en la gestió de l'estrès. Hi ha moltes coses que podem fer per sentir-nos millor i que realment hem de saber que ens protegeixen i que ens fan més forts. Comencem? Segur que ja la sabeu, però us en faig 5 cèntims. Comencem amb l'exercici, per descomptat. Sabeu que, fins i tot, l'activitat física de baixa intensitat o moderada pot ajudar a contrarrestar la inflamació corporal induïda per l'estrès. I també sabem que l'exercici augmenta les connexions neuronals en el cervell. Per tant, busquem la forma d'exercici que el nostre cos pugui assumir i anem provant coses que puguem sostenir i gestionar físicament. Què més podem fer a banda de l'exercici? Segur que en l'altre confinament ja vau tenir inputs i vau aprendre, segur, a meditar i a saber el que és el mindfulness i l'atenció plena. Això és com aprendre a resar. És el bàsic, és el pa nostre de cada dia. Però, no en sabem. Jo mateixa no me n'he sortit. I és alguna cosa que hem de fer, hem d'aprendre i hem d'entrenar. Vamos, com el pa de cada dia, perquè és la manera que el nostre cervell no ens superi i que el nostre discurs mental s'aturi. La investigació mostra que això acaba induint canvis positius i funcionals en el cervell. O sigui que busqueu la meditació induïda, la guia, la visualització i l'eina que us pugui ajudar a aprendre aquesta tècnica. I si no, aneu a la biblioteca, perquè també hi ha llibres, CDs i músiques que us poden acompanyar. Som-hi. Què més podem fer? Per descomptat, com ja hem comentat abans i com estem veient, quedar-nos sols no ens ajuda i hem de fomentar les connexions socials. Això sí, tenim unes limitacions, però de moment no estan restringides. Hablar, diuen, con familiares y amigos, incluso virtualmente, a los ojos, mirar. Mirar a los ojos de tu mascota puede liberar una hormona que contrarresta la inflamación. Deia aquest article del Blue Zones, no? És a dir, les connexions cara a cara ens activen d'alguna forma tot un seguit d'hormones, de sensacions corporals que ens ajuden a sentir-nos estimats, a sentir-nos persones. La soledat és el nostre pitjor enemic i l'aïllament acaba resultant molt tòxic. Així que pels amics i amigues que sé que cada cop us costa més sortir i relacionar-vos, dir-vos que feu un esforç i que està bé que ens confinem, que està bé que en tinguem cura, però penseu que necessitem estar amb persones i d'alguna manera amb persones i amb relacions sanes, però és vital, vital per la connexió humana. Què més podem fer? De les coses bàsiques que sabem, tenim l'exercici, la meditació i l'atenció plena, les relacions socials i aprendre alguna cosa nova, com dèiem a l'inici, com deia també el George Osawa. Bé sigui a través d'una classe típica, d'una classe virtual, d'un passatemps, de qualsevol tipus d'aprenentatge, d'aprendre a cosir, d'aprendre a jugar a un joc de cartes o als escacs, alguna cosa que per tu sigui nova, aconseguiràs augmentar i generar més plasticitat cerebral. I aquesta capacitat t'ajudarà a no estancar-te, a no obcecar-te, a no tendir a un pensament rellant i obsessiu i a sortir del teu bucle mental. Per tant, aprendre coses noves és un medicament altament indicat i preventiu de qualsevol trastorn mental. O sigui que no menystingueu el fet de posar-nos reptes d'aprenentatge, tinguem l'edat que tinguem. Com sabem, aquests ítems són els que fa temps hem escoltat i practiquem. Serien els bàsics, no? L'exercici, la meditació, prendre algú nou. Això no és nou. Ara bé, què tal si anem una mica més enllà?
Si no és amor qui m'omple el pit de papalló.
Ai, les papallones, i és que la vida ens porta a fer net. Ara mateix hem de prioritzar i aprendre a reduir, a concentrar, a reubicar, també a redirigir, a reenfocar, a replanificar. Ho hem de refer tot. I això requereix un esforç diari, sota una pressió constant del sistema, del col·lectiu, que per això no tenim gimnasos ni mestres. Només ens tenim els uns als altres.
Però en el pròxim segon potser hi ha en joc el meu futur. Si no és amor qui m'omple el pit de papallones, si és la meva vida i la deixo escapar que la tinc al davant. No voldria caure en el parany.
No caiguem en el parany d'apalancar-nos i de tornar a repetir el que vam fer en l'altre confinament. És hivern, però no estem igualment confinats. No entris en la mateixa roda densa del confinament del març. Ara toca reinventar-se, fer coses diferents i intentar buscar eines i rutines que ens facin viure un hivern saludable i sostenir la situació també com puguem. Així doncs, anem a la recepta de la setmana.
D'ara es fes fum.
A veure si me'n surto. Què tal si incorporem el Freelutsleaf? Sí, sí, ho heu sentit bé. El Freelutsleaf a les nostres vides. Freelutsleaf és una paraula noruega que es refereix al compromís de celebrar a l'aire lliure, peti qui peti, plogui o nevi, tot el que calgui. No ens queda altra. De fet, encara podem sortir. No cal que anem a patinar o a esquiar o a fer ponting. Pot ser una caminata llarga a l'aire lliure, un pícnic al pati de darrere de casa, o una caminata pel bosc, o una sortida en bicicleta, o un passeig diari d'aquí al far. o simplement sortir en un passeig una mica més llarg a treure el gos. O què tal si quedem amb 3 o 4 amb mascareta per anar a veure alguna cosa a l'aire lliure sense calefacció, respirant aire i absorbint vitamina D. Sabem des de fa temps que passar temps a l'aire lliure pot augmentar la felicitat i millorar la productivitat i reduir l'estrès. Encara que faci fred, no ens quedem a casa. Sortim a prendre el sol. S'ha demostrat que la teràpia d'espais verds urbans té un efecte positiu sobre la salut. Tenir una àrea verda coberta d'arbres per caminar s'ha relacionat amb una major longevitat de la gent gran i de totes les persones. Ara per ara, demanar als arquitectes sostenibles, sisplau, dissenys de noves ciutats que curin amb àmplies zones verdes i carrils bici que permetin la reducció de la contaminació i també la millora de la mobilitat urbana. Ah, pels qui no ho sabeu, Tarragona ja som ciutat 30. Corre menys per viure millor ens permetrà compartir carrils bici i altres vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets, per exemple. Però, a més, això ens permetrà reduir el soroll, el risc d'accidents i facilitar la convivència rodada i dels vianants, generant un clima molt més tranquil. Vigileu que les multes ja estan en marxa. Repasseu la normativa al web de l'Ajuntament de Tarragona. I, si més no, el Free Loose Leaf, amb sentit i coherència, ens ajudarà a sortir dels nostres caus d'hivern per omplir-nos de sol, dosis de vitamina D, practicar una vida activa i relacionar-nos en grups petits. Això sí, ja que la natura ens cura, siguem respectuosos i mirem de passar sense deixar empremta.
Que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat, que està content.
Si ma mare estigués aquí, no sé què s'hauria reinventat, però era una dona molt creativa. I sincerament porto dies i dies pensant en com ella estaria visquent aquesta situació, perquè la creativitat és una cosa que necessitem ara, però amb vena. La recepta de la setmana, com heu vist, passa per aprofundir en el sentit de llibertat personal, perquè estem sotmesos a molta obligació, a moltes restriccions, a moltes pressions. I al final hem de sentir que som lliures de decidir les coses, de que tornem a tenir la capacitat de controlar les nostres vides, no? Aquest sentit de poder decidir i de decidir nosaltres, de sostenir per una banda la normativa i les restriccions, però tenir el control que decidim les coses que podem decidir, no? Que podem veure encara les persones que estimem amb protecció, amb mesura, que podem sortir a l'aire lliure, que podem gaudir d'un bon llibre de la biblioteca amb unes mesures, per descomptat. Però, en definitiva, hem de gaudir d'aquesta llibertat personal que sí tenim. Escollir com ens volem sentir, com decidim tenir cura de la nostra vida i com ens creem un espai de cura personal en el que el nostre dia a dia ens aporti aquesta sensació de control i, sobretot, de direcció de les nostres vides. Ara és que és supernecessari, perquè hem perdut la llibertat, hem perdut molt, molt, molt aquesta sensació de que la teva vida és teva, i això ens fa perdre l'oremus. O sigui que, senyors, senyores, que no, que la teva vida és teva.
Bona nit i pantaló.
Quines rutines tens i quins espais de benestar t'has preparat? Si et va anar bé l'anterior rutina, aplica-la, però fes alguna cosa nou. Ai, que encara no t'has preparat cap rutina. I doncs a què esperes? Enfonsar-te en la misèria? Sisplau. No repeteixis el mateix que vas fer en el confinament anterior. Canvia el teu pensament, obre't a noves propostes i segueix innovant. Segueix creant millors versions de tu. Vinga, va, et passo algunes idees, però així, de secretet, per fer un downshift, que diuen els de les blusons, no? Per baixar l'estrès. Vinga, va.
Posant a llum.
Per començar, pots reflexionar i escriure sobre el teu propòsit de vida. Encara que no el tinguis, simplement aboca unes paraules, 2 minuts, una rutineta. Vinga, també pots escoltar una cançó que t'agradi molt un cop al dia. Vinga, ja tenim 3 minuts de rutineta. Pots decidir fer unes respiracions profundes durant 5 minuts. Això és un bàsic i sempre va bé. També, si vols ser una mica més snob, et pots fer una mascareta facial amb olis essencials i respirar lliurement 10 minuts sense mascareta, amb aquella sensació de frescor a la cara, tan necessària en aquests moments. Una altra cosa a fer en el teu dia a dia és relacionar-te i no oblidar trucar o parlar amb algun amic o amb alguna amiga una estoneta. Pots assaborir una tassa de te a poc, 15 minuts, per exemple. Pots treure a passejar el teu gos o sortir a fer un passeig a la zona verda més propera. Mitjoreta, va. Què tal aquesta rutineta?
Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien...
Pots quedar amb els teus amics de forma virtual, si et ve de gust, una hora a la setmana, però per veure-us les cares. Animeu-vos a provar la beguda de les blusons originària de Costa Rica. Apunta, el Yumi Blue. Ve carregada de moresc morat, amb moltes propietats, i cacau és una beguda plena d'antioxidants, vamos, que ajuda a reduir el cortisol, a millorar la circulació i a disminuir els triglicèrids que s'acumulen precisament pel sedentarisme. La trobareu a la botiga de Blusons. Recordo, el Yumi Blue. I per si no la trobeu o no us ve de gust i voleu provar alguna cosa més propera, us animo a provar el Reishi Choco Latte. Sí, el Reishi, el bolet de la longevitat, en pols, ben preparat. El podem incorporar a la nostra llet preferida, amb cacau en pols, i fer una mescla amb la batedora amb una miqueta de canyella. Calentet i cap dins.
Diu que més d'una li va fer perdre el nord, però diu, diu que amb aquestes coses ja se sap, quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort, i que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una...
I ara sí, després del Free Loop Sleep i de baixar l'estrès amb algunes idees proporcionades, ens adaptarem a l'estació que toca. L'estació dels grocs, dels marrons i taronges, del moniato, de la carbassa i de la castanya, els brous de cullera i les sopes de cassoleta. I a la vora del foc començarem a deixar més de banda les amanides i els aliments freds per escalfar el nostre cos per dins i per fora. Començarem a nodrir-nos d'escalfor interna amb remeis calents, i el termo ha de ser el teu acompanyant durant el dia. La banyera d'aigua calenta amb una bona proporció de sals d'Epsom, riques en magnesi, t'ajudaran a eliminar la tensió muscular acumulada. I si el que tens és una dutxa, deixa anar totes les tensions sota el raig de l'aigua clara. I adeu. La tardor convida al comiat de l'estiu, a la melanconia i al recolliment. I és pels xinesos l'estació dels òrgans respiratoris, precisament els més necessitats d'ara, dedicada al pulmó i a la seva emoció principal. Acabarem el programa d'avui amb un petit conte.
Si se'n retira els cabells de la cara i per sort li puc tornar a veure els ulls, no podria evitar la cremada de qui mira directe la llum. La felicitat és esquiva i s'amaga, fins i tot a tocar sembla lluny. No li voldria dir que m'agrada, arrisca el moment d'ara es fes fum. Si no és amor, qui munta el vent...
Aquest conte es diu Els sacs de sorra. El podeu trobar en la col·lecció Emocions, Mireia Canals i Sandra Aguilar. I diu així: quan l'Anna estava tancant la capsa dels tresors, se li va trencar. Va llançar-ne les miques a la paperera i es va dormir plorant, perquè estava molt trista. A la nit tenia pipí i es va llevar. Es va posar la cua del lavabo perquè hi havia un munt de nens i nenes carregats amb un sac que tenien pipí com ella. No s'ho podia creure. Un pilot de nens i nenes a casa seva. I els va preguntar: què hi feu aquí? Estem tristos i tenim pipi com tu. I per què dus aquest sac? Va preguntar l'Anna. Ui, perquè la tristesa es porta en aquests sacs. Tots els nens i nenes que feien cua portaven un sac enorme a l'esquena. Un moment, va dir l'Anna. I d'una revolada a la seva habitació va trobar un sac damunt del llit. Veus? Tots els que estem tristos portem el sac de la tristesa, va explicar-li un nen de la cua. I l'Anna va respondre: jo estic trista perquè se m'ha trencat la capsa dels tresors. I sí, l'endemà al matí va posar el sac a la motxilla per anar a l'escola. I l'Anna anava tot arreu amb el seu sac i seguia ben trista. Mentre anaven cap a l'escola, l'Anna i el seu germà, ella va dir: mira com vaig de carregada. El meu amic diu que és la meva tristesa. Ostres, li va dir el Xavier. I què farem? Com puc ajudar-te? Així que la nit va anar a despertar l'Anna i abans que se n'adonés va mirar com treure-li aquell sac sense que ho notés. I l'única cosa que se li va passar pel cap va ser fer-li un petit foradet perquè aquell sac a poc s'anés buidant i no estigués tan trista. Així que cada dia que passava, aquell sac, poquet a poquet, anava deixant granets de sorra i cada cop s'anava fent més petit. Al matí, el sac cada vegada pesava menys i ell anava amunt i avall, fins que un dia, de sobte, l'Anna es va adonar que tenia el sac buit. Llavors va seguir el rastre de la sorra i la va portar fins un calaix ple de joguines de la seva habitació, on va trobar una capsa vermella molt bonica. La va abraçar. Estava molt contenta. Aquella capsa seria la seva nova capsa dels tresors. El seu germà li va dir: ostres, ja no portes el sac de la tristesa? No estàs trista? L'Anna va posar-se la nova capsa vermella dels tresors a la motxilla i va pensar: en aquesta capsa de tresors hi guardaré aquesta pedra blanca. I així va ser com l'Anna va aprendre que la tristesa ve i després se'n va.
No.
animar-vos a no deixar-vos atrapar per la tristesa, a permetre-us sentir-la, a donar-vos permís per deixar-la anar al vostre ritme, encoratjar-vos a crear noves caixes de tresors i a col·leccionar les petites sorpreses de la vida de cada dia. I, com sempre, animar-vos a fer tot allò que us connecti amb la felicitat. Contenta d'acompanyar-te, d'estar a prop teu una estona i de compartir aquest espai durant el teu temps, només tu i jo. No estàs sol, no estàs sola, i estàs amb mi. I jo seguiré buscant cada dia papallones. T'apuntes?
Reviuria una i mil vegades abans que el moment d'ara.
Fins la propera. La ciutat que cura i la ciutat que et cura.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.